Un día més, acompanyats per Marisa Saavedra. Hola, bon dia, Marisa.
Bon dia, molt bon dia i gràcies.
Una setmaneta més, molta actualitat, preguntes que fer-te. Ja hem anat veient més propostes i per tant tenim més curiositats i sobretot els oients ens fa preguntes, però quan tu vingues que nosaltres te les trasladem.
Ui, que bé que ens doni l'ocasió d'explicar.
Però abans anem a parlar d'actualitat perquè evidentment l'actualitat vos apropa als candidats al públic perquè saben quina forma de pensar teniu i és important per als votants que van a votar que ells sàpien el que pensen realment les persones en les que depositen la seva confiança. Anem allà. S'està criticant molt que Sánchez i Iglesias s'estan fent uns durs atacs, eh? I se tacha d'una batalla a l'esquerra. A tot això vam sentir que Iglesias va dir, així de forma com ell parla, molt hàbil i deixant un poc que cada un vol la seva imaginació, va dir: senyor Sánchez, con Rivera no, però puede ser que con Casado sí? Digue'm.
Sí. Bueno, jo crec que és una bona pregunta i que té molt de sentit, perquè Sánchez, després de les últimes eleccions, on hi havia una majoria progressista, no?, i se podia articular un govern de coalició en torno a unes mesures, no?, que realment compartirem i que milloraren la vida de la gent i trencaren una miqueta en les polítiques de sempre, Sánchez no va parar de donar el suport, això tot el món ho ha vist en els plenos, no?, de manera pública. A nosaltres només que, bueno, ahir n'hi havia acusacions, anem a dir, però ell sempre estava mirant a la dreta i estava demanant el suport a Rivera i a Casado, i això ho va fer de manera contínua, una qüestió que va enfadar molt als seus votants també, que el que buscaven era realment un govern progressista en nosaltres. Això ho va fer molt i molt clarament i molt davant de tot el món, però a més fa poquet tot el món ha vist en alguna entrevista que estaven Rajoy i González, no? Pues de bon rotllo, i estaven parlant de que, bueno, pues a lo mejor una gran coalició, tot el tema català, d'alguna manera, també pensem que l'exacerbar tot és com diríem, les males, com diríem, els sentiments aixina de trencament, la por, n'hi ha també un intent, pensem en molts mitjans, de potenciar la por de la gent i d'alguna manera moure un vot de dir, ai, pues hi ha que buscar seguretat, que per a molta gent pot pensar, pot pensar que és un govern de coalició, no? Se parla d'aquesta gran coalició, se parla d'això, se parla d'un 155, dels constitucionalistes, ells se diuen constitucionalistes, no? Només que pensen en el 155, no en els altres articles que nosaltres defensem, que tenen que veure drets de la gent, eh? Però bueno, és una qüestió que està en l'ambient i de la que se parla. I Sánchez, més del que voldríem, li ha demanat el suport a la dreta abans que pactaren nosaltres, quan hi havia possibilitats i polítiques que podien compartir i acordar. De manera que, bueno, pues no és una cosa molt estrafalària el parlar d'això. De fet, nosaltres tenim aquesta por i nosaltres, de fet, li diem a l'electorat: és important que Unides Podem estiguem fortes i tinguem números importants i estiguem fortes al Congrés, per a evitar aquest govern de coalició de dretes, de Sánchez en totes les dretes. Això és un perill que tenim per davant si no estem fortes Unides Podem.
Dit això, la ministra Nadia Calviño, la ministra d'Economia en funcions, ens diu que reconeix una desacceleració però no vislumbra una crisi a curt plaç. En aquest sentit.
Sí. A veure, evidentment les xifres, jo no sóc experta en la qüestió, però tot el món estem escoltant el que els experts estan parlant d'una desacceleració com a mínim i que pot ser una crisi, en fi, a veure com evoluciona això, però és una cosa que és fàcil que passi. En tot cas, hi haurà una situació de dificultat. Nosaltres, davant d'això, el que diem a la gent, també de cara a que ens doni suport, és que davant d'esta crisi que vindrà, més o menys forta, qui la pagarà? Perquè el que hem vist és que en tota aquesta dels anys estos passats que venim, de crisi i de les mesures que han articulat tant PP com PSOE, la crisi l'han pagat els mateixos de sempre. L'han pagat els treballadors i treballadores en retallades de drets, tota la població en retallades de serveis públics, que s'ha retallat de manera escandalosa el pressupost en educació, en sanitat, un sistema que tenim meravellós de sanitat pública s'està posant en perill. En fi, han hagut retallades que han pagat la gent normal, la gent com tu, com jo, val? Però no l'han pagat, però tot el món també sap que s'han enriquit, han hagut molts grans fortunes, els bancs, estan tenint beneficis ja milionaris, però resulta que no han tornat el rescat de 6.000 milions d'euros que li van pagar tots i totes. Nosaltres diem, davant de la crisi, que vinga, siga com siga de forta. Ens juguem en aquestes eleccions si la pagarà la gent de sempre, en retalls de drets, o si la pagaran, podran contribuir a pagar-la els privilegiats retallant privilegis. I això és el que nosaltres plantegem, que paguen impostos els rics també.
Parlant de privilegis, esta setmana, farà un parell de dies, n'hi ha un company seu del partit, del seu partit, José Luis Cano, que ha dimitit. Ha dimitit perquè viatjava en BlaBlaCar i cobrava. Quan ell té una dieta. Què té que dir això?
Bueno, jo tinc que dir que m'enteré ara de la situació, no la coneixia, i bueno, pues me pareix una cosa correcta si ha dimitit davant d'un comportament que no és acceptable, anem a dir, Jo voldria posar el foc davant d'esta anècdota, d'este xico, que no el conec i tampoc sabia la qüestió en concret, voldria posar el foc en una qüestió, i és com se mira en lupa als nostres responsables polítics, que me pareix molt bé, perquè jo crec que tots els responsables polítics, els càrrecs, haurien d'estar sotmesos a l'escrutini públic, i assumir responsabilitat, sempre i en tot cas. I clar, el que ens dona molta pena, anem a dir, és una miqueta trist, és que en el cas de les persones càrrecs de Unides Podem, es mira el lupa, que està molt bé, repetisc, però clar, voldríem, i sempre dimitim, evidentment, quan hi ha una situació d'estes, perquè és el codi ètic nostre, però clar, mentre veiem en altres formacions polítiques casos molt escandalosos de frau, de falsificació de documents, de títols de màsters, d'incompliments en Hisenda, estem sabent, de carrers molt importants i de carrers de capdavanters, dels altres partits polítics, no vaig anomenar, últimament estem escoltant de la senyora Monasterio, que va falsificar documents i l'assignatura, en fi, veiem situacions molt escandaloses on no se demana responsabilitat de la mateixa manera que a nosaltres, i veiem procediments judicials en casos molt greus de robatori i d'estafa molt greu a la ciutadania que queden impunes. Per què? Perquè prescriuen els delictes perquè en els seus gabinets d'advocats resulta que van allargant els procediments i se'n van de rositas després d'haver robat diners públics a punta pala, vaig a dir-ho d'esta manera tan col·loquial. De manera que, bueno, el que seria desitjable és que tots els càrrecs públics tinguin aquesta mateixa responsabilitat i sobretot que els partits exigiren i la ciutadania, que exigiren dimissions davant d'irregularitats i robatori públic i massiu, com ha fet a tres partits.
Un altre cas que és actualitat, i és que la presidenta de l'Assemblea Nacional catalana diu que els altercats violents de Catalunya donen visibilitat del conflicte català a nivell internacional. Vostè què li pareix això?
Dona, són unes declaracions que jo crec que se qualifiquen per elles mateixes. Nosaltres, davant del conflicte català, que sempre hem dit, l'altre dia vam tindre ocasió de parlar-ho, que és un problema polític, fa falta solucions polítiques, i evidentment els problemes d'ordre públic, que n'hi han també, no és lo central del tema, però se tenen que atajar i se tenen que atendre, que per això l'estat de dret té els seus recursos. Sobretot nosaltres diem, és una mobilització, el que és general és una mobilització pacífica, a més de que n'hi ha problemes concrets d'ordre públic que n'hi ha que atajar. Però, des de luego, el que no ens pareix bé és que siga el foco, se posa el foco, des de luego, en la violència. Ni és legítima la violència, si vinga d'on vinga i no se poden quemar. En fi, el que està passant, n'hi ha moltes coses inadmissibles. La violència des de cap dels puestos és admissible i el que no ens pareix bé és que se posa el foco en això, perquè també mira que els mitjans moltes vegades estan traient en bucle inclús imatges de dies anteriors inflamant, incendiant d'alguna manera també i assustant a la gent, i creiem que això no ens ajuda per a res. I, clar, tampoc, evidentment, que els responsables públics, com és el cas d'esta senyora que has dit, diga que això dona visibilitat. Això el que fa és que desvia l'atenció del que és important, que és un problema polític que requereix respostes polítiques.
Val, dit això, anem a l'actualitat i al futur. Els autònoms, després de sentir-te en l'última intervenció que vas tindre en esta casa, pues mos pregunten, què mos poden oferir? En Unides Podem ells realment com lluitarien per als nostres interessos?
Sí. Mira, m'agrada molt que me facis la pregunta, perquè molta gent, quan nosaltres parlem d'acabar en els privilegis de les grans empreses, de les grans corporacions, de les grans fortunes d'aquest país, que no paguen impostos, estem parlant d'això. Però, i quan diem de pujar, de fer una fiscalitat justa, parlem efectivament de pujar impostos a tota aquesta gent que no paga. Però sempre diem i especifiquem, estem farts de que aquí qui paga impostos en aquest país són només la gent treballadora, els treballadors, treballadores, la xicoteta empresa i els autònoms, que estan ofegats a impostos.
Sí.
Ahí n'hi ha que buscar un equilibri. I jo voldria especificar que nosaltres pensem que efectivament n'hi ha que donar suport a la xicoteta empresa, pimes, autònoms, perquè al final generen, sobretot les pimes, no? Són els que generen treball en aquest país, els que empleen a la gent, generen ocupació. Nosaltres plantegem mesures molt clares que tenen que veure regularitzar els horaris comercials, perquè tota la desregulació d'horaris que ha fet la dreta, ho fa sistemàticament, ahí on governa, beneficia, tot el món ho sap, a les grans superfícies, però no a les xicotetes empresa, empreses familiars que no poden assumir aquests horaris. Volem que se revise el sistema de cotització i sempre diem, han de cotitzar en funció dels ingressos. No se pot ofegar a xicotetes empreses autònomos que apenes tenen ingressos, que passen per situació de dificultat i tenen que pagar un pastizal d'impostos. N'hi ha que flexibilitzar i atendre a que paguen en funció, se fa de tres països, així, en funció dels ingressos. No és un invent nostre. Cal revisar o replantejar un sistema de prestacions per als autònoms que cobrisca les llagunes que tenen en cotització per evitar pensions que siguin absolutament ridícules i reduïdes. Tot aquest tema n'hi ha que revisar-lo. És una vergonya que n'hi ha gent que està cotitzat molts anys i tenen unes pensions de misèria després. Una qüestió que ens importa molt és el tema de procediments d'urgència per a la devolució de deutes en casos de morositat. És a dir, veure, en qüestions de morositat administrativa, de xicotets comerços o de pimes, n'hi ha que revisar aquests procediments i també se parla, no puc entrar més en detall, d'una llei de segona oportunitat, etc.
Dona-los més flexibilitat.
Claro, flexibilitat, perquè no perdran de vista. Les grans empreses ho tenen mil sistemes d'enginyeria fiscal. I quan no, fan una amnistia fiscal, que han fet el PSOE i el PP, han amnistiat a gent que no ha pagat impostos i han d'acabar pagant un 1% de fortunes immenses. Mentre aquesta gent del xicotet comerç, pimes i autònoms estan ofegats. Tot aquest tema n'hi ha que contemplar-ho. I per acabar parlo d'un plan de microcrèdits que nosaltres parlem, autònoms i pimes, no? Per al tema d'estudiar la viabilitat, evidentment, per a que tinguin accés al crèdit en condicions favorables.
Sí.
No oblidem, faig una cunya aquí també, que l'ICO, l'Institut de Crèdit Oficial, està plantejat per això. Però ara ens trobem, que nosaltres estem bastant al·lucinats, que ara PP, PSOE i crec que també Ciudadanos han demanat diners per a la campanya préstec, com els bancs ja no es presten perquè deben molts milions als bancs, han demanat a l'ICO i nosaltres estem escandalitzats i diem, home, però l'ICO està per a impulsar l'economia del país, per a donar suport a les xicotetes empreses, no? per a moure l'economia del país. Pues bé, l'ICO, sistema de microcrèdits i donar suport a la gent que vol pot muntar empreses i té dificultats. Acaba un programa públic d'assessorament legal. Les xicotetes empreses, els autònoms, necessiten, no tenen grans bufets, no tenen grans recursos, però necessiten que l'administració pública en un programa públic d'assessorament integral per a empreses que puguen passar netjament, per reorientar el negoci, etc. Suport públic, perquè és molt important cuidar aquest teixit productiu per a crear ocupació o mantindre la queña.
Mire, n'hi ha en aquest moment, en les enquestes que s'estan donant, a Unides Podem i Vox, per variar, els donen els mateixos vots. Cal recordar que en abril Unides Podemos va traure 43.466 vots i Vox ne va traure 37.483 vots. Això vol dir que Unides Podemos té un representant en Madrid de Castelló, que eres tu.
Que sóc jo en este cas. Sí.
I va ser només per 6.000 aproximadament vots més. Tu què li diries als votants per a que mantingueren almenys el vot de l'altra vegada o que intentaren incrementar algun diputat més per Unides Podemos front a Vox?
Clar. Sí, nosaltres, des de luego, el que fem és que davant d'aquestes xifres que tu has explicat molt bé i que deixen ben clar que nosaltres vam entrar l'altra vegada en una diferència de 6.000 vots de Vox, realment nosaltres plantegem diverses coses. Una és que el vot útil és a Unides Podem. En molts puestos, en molts territoris, especialment a Castelló, que és el que tu m'estàs plantejant, perquè vivim així, sí. I jo soc diputada per Castelló, aquí a Castelló nosaltres en les anteriors eleccions vam traure tres vegades més, per exemple, que Compromís, però només que 6.000 vots més que Vox. A tot el electorat progressista i que vol polítiques realment progressistes i de canvi en aquest país, diem que voten a Unides Podem perquè som la força que realment pot parar, de nou, pot evitar que un diputat de Vox, d'una força política, en fi, misògina, autoritària, en fi, xenòfoba, que entre i que traga un diputat per Castelló. El vot útil és a nosaltres. Nosaltres podem entendre, està creixent molt Vox per tot el tema català, ho sabem, se genera esta por i molta gent pensa que ells poden tindre alguna solució, i també per tota la situació de por. Hi ha molta gent que està patint situacions de realment en la vida quotidiana, que diem sempre de treball, en l'habitatge, que els fills se tenen que anar fora a treballar. La gent està passant situacions de dificultat i molta gent pensa que el sistema polític, els partits de sempre, no donen resposta als seus problemes.
Se'n van als extrems.
I molta gent pues, pot pensar, jo no diria, jo més bé diria, molta gent pot pensar, se pot enganyar, pensem nosaltres, pensant que Vox, que van d'antisistema, se diuen ells, que trauran algunes solucions als seus problemes. Però passa, la gent ha de tindre molt clar que Vox, que van en banderetes, s'emboliquen en banderetes i porten la pulsereta sempre, etc etc, ells no plantegen una política diferent als partits de sempre. Ells no qüestionen per a res els privilegis des que estaven parlant des de sempre, que no paguen impostos, que que s'escaquetxen, que paguen els que, com es diu això, que posen les seues, la seua adreça fiscal de les seues empreses, com el senyor Marcos de Quinto, pues la, en Portugal, però no pagar impostos, etc. Sí. Els evasors fiscals, només hi ha la paraula. Val? De manera que la gent, jo crec que té molt clar que Vox se planteja com una eixida, però són més de lo de sempre, perquè són una decisió del PP, perquè són gent com Abascal, que ha viscut els xiringuitos de la senyora Aguirre, sense fer res i cobrant un pastizal ahí en Madrid, i ara van parlar en contra dels partits de sempre i de les xiringuitos i de les subvencions, quan resulta que ells han viscut això sempre, es venen del PP, no és una cosa novedosa, i se diuen patriotes, però resulta que no lluiten per la gent, que és la que la pàtria, per a nosaltres és la gent, estem parlant dels xicotets empresaris, de la gent autònoma, de la gent treballadora, es parlen molt de la pàtria, però no qüestionen per a res els privilegis dels bancs. No demanen que tornen els diners del rescat bancari, els 60.000 milions, no demanen que paguen impostos, no demanen acabar en les amnisties fiscals, com diem nosaltres. No demanen acabar en les portes giratòries, com diem nosaltres, perquè els expresidents i els ministres acaben en els consells d'administració de les grans elèctriques. I manen molt i marquen les lleis en aquest país. És una qüestió dels privilegis de sempre, de manera que, clar, la gent en la situació de desesperació pues, probablement busca solucions, però Vox, tot el món jo crec, o molta gent té clar que Vox no dona solucions als problemes de la gent. De fet, els interessa aquello de que quanto peor, mejor. Quanta més por, quan més incendis a Catalunya, quan més crispació es creixen. Nosaltres plantegem polítiques realment diferents per a resultats diferents, i és que la gent d'este país puga viure en dignitat i que no paguen la crisi és de sempre. En Vox, en el poder, en una situació de crisi, pues pagaran des de sempre la gent treballadora, perquè rics no pagaran més impostos ni tindran menys privilegis en ells.
Unides Podem creu en el empleo de formació professional? Creu que la formació professional tindrien que, d'alguna manera, alentar-la més, que hauríem de crear professionals que invertiren més en infraestructures i en I+D?
Clar. Te puc dir una cosa en relació al que he dit abans? És que
sí, sí.
He pensat després que no ho havia explicitat, la qüestió que davant del tema del voto de Vox, que nosaltres diem que som el vot útil, és important el tema de que nosaltres vam plantejar unitat del vot progressista i van començar a parlar en Compromís per tal de fer una candidatura ampla, il·lusionant, com van fer, com ens van presentar junts a la Valenciana, i nosaltres ho vam plantejar així, havíem començat a parlar només per tancar aquest punt, en el sentit que bueno, Compromís va ser la força que va optar per anar perlliure en aquest experiment de Madrid, el Mas Madrid, però no han anat junts, que haguera sigut encara molt millor per a fer front al vot de dretes, però bueno,
a això,
disculpa.
No, sí. Parlem, vostè creu en... Bueno, tu, Marisa, creus en impulsar la formació professional?
Sí, sí. Nosaltres això tenim clar que és una via que hem d'impulsar perquè durant molts anys en aquest país això s'ha molta gent s'ha, com dirien, desprestigiat, no? Uh-huh. Això és una qüestió que té que veure en la pedagogia també política, uh-huh, i les mesures i les lleis d'educació. S'ha desprestigiat la formació professional i resulta que ens hem trobat en una bambolla molt gran de titulats universitaris, quan realment no hi havia ni cites professionals, uh-huh, però després resulta que la formació professional, que és molt important en un país, en un país, no? Per al futur, per a les cites professionals de la gent i també per a la vida econòmica d'un país, uh-huh, s'ha desprestigiat i d'alguna manera s'ha buidat. Nosaltres pensem, i així no ho hem plantejat en les propostes nostres en relació a les reformes educatives, que n'hi ha que cuidar, n'hi ha que potenciar la formació professional, el tema del lligam també, les empreses i les pràctiques, però molt de cuidar també per una qüestió. Nosaltres sempre posem també el foco en la qüestió de que no se substituïsca l'empleo, l'ocupació, uh-huh, digna de la gent que té que treballar en sistemes d'estos de pràctiques, de beques, vull dir, se té que regular molt bé, uh-huh, perquè efectivament sempre les estudiants tinguin oportunitat de fer pràctiques en empreses, pràctiques professionals, uh-huh, i que se complemente molt bé la formació teòrica en les pràctiques, però de vegades hi ha hagut llacunes o buits en la normativa que han permès moltes vegades abusos i que s'estiguen ocupats puestos de treball que haurien d'estar ocupats per professionals pues, en contractes de pràctiques, etc. No? Més o menys seria aquest el plantejament, que això s'ha de regular ben bé perquè les pràctiques siguin una cosa i la formació i l'altra és l'ocupació en condicions dignes i en cotització.
Molt bé.
Que n'hi ha algú qui ha abusat del tema.
Moltes gràcies, Marisa. Ens veiem la setmana que ve. Ja sé que tens moltes ganes de parlar i nosaltres també encantats de sentir-te, però la setmana pròxima ens tornem a veure i abordem temes d'actualitat i temes que importen als oients. Moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies, Susana. Gràcies per convidar-nos.